Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 48a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Dimecres, 22 de desembre de 1943. Estimada Kitty, una seriosa grip m'ha impedit d'escriure't fins avui. És terrible estar malalta en aquestes condicions. Cada vegada que havia de tossir, m'encongia sota els llençols intentant imposar silenci a la meva gola. Resultat, que encara la irritava més i havien de venir a calmar-me amb llet amb mel, sucre i pastilles. Quan penso en tots els tractaments que m'ha calgut suportar, encara em roda el cap. Suades, compreses humides, cataplasmes al pit, begudes calentes, gàrgares, pintades, bafs, llimonades, el termòmetre cada dues hores i la immobilitat completa. Em pregunto com puc haver-me refet després de passar tot això. La cosa més desagradable era veure sobre el meu pit, nu, el cap embrillantinat de Dussel, jugant a fer de metge i volent copsar els sorolls de la meva pobra queixota. No solament els seus cabells em feien unes pessigolles terribles, sinó que em sentia tota mortificada, tot i que ell té més de 30 anys, ja no és un estudiant i té el títol de metge. Què hi venia a fer aquest tipus sobre el meu cor? No és pas el meu enamorat que jo sàpiga. D'altra banda, encara em pregunto si és capaç de distingir entre els sorolls normals i els dubtosos, perquè necessitaria una bona xeringada a les orelles. Em sembla que cada dia es torna més dur d'oïda. Ja he parlat prou de malalties. Deixem-ho. Em trobo millor que mai. He crescut un centímetre, he augmentat un quilo Estic pàl·lida i impacient per tornar als meus estudis. No tinc cap nova sensacional per anunciar-te. Cosa extraordinària, tothom s'entén d'allò més bé a la casa i ningú no es baralla. Feia almenys 6 mesos que no havíem conegut una pau semblant. Eli no ha tornat encara. Per Nadal tindrem una ració suplementària d'oli, de bombons i de confitura. El meu present és magnífic, no t'ho pots imaginar. Una agulla de pit feta d'una moneda de coure, brillant com l'or. En fi, esplèndida. El senyor Dussel ha obsequiat la mare i la senyora Van Dan amb una coca molt bonica que ha demanat a Miep que li preparés. Pobre Miep, amb la feina que ja té... Jo també tinc una petita sorpresa per a ella, així com per a Eli. He demanat al senyor Copius que faci preparar galetes de massapà amb el sucre de la meva sopa dels matins, que estic estalviant des de fa 2 mesos. No fa pas fred. Fa un temps que dorm. L'estufa put, tot el que mengem ens pesa l'estómac, provocant remors per tot arreu. A la ràdio, a les mateixes notícies. Atmosfera de mal son. Teva. La cosa més desagradable era veure sobre el meu pit nu el cap embrillantinat de Dussel jugant a fer de metge i volent copsar els sorolls de la meva pobra caixota. Si ens imaginem una noia adolescent estirada al llit, es veu la closca del metge de ben a prop. És una sensació coneguda, aquesta d'haver-se de despullar davant, més o menys, davant d'un metge, sobretot si la que es despulla és una dona, el metge és un home, o també, si és a l'inrevés, és una situació peculiar en la qual la nuesa de la persona no denota res d'eròtic, o almenys no ho hauria de notar. En aquest cas, aquest comentari, què hi venia a fer aquest tipus sobre el meu cor? No és pas el meu enamorat, que jo sàpiga. Resol amb aquest toc d'humor la sensació que en aquest text evoca aquesta noia adolescent de les seves experiències quotidianes. També n'ha explicat una altra de ben comuna, que és aquesta de voler suprimir la tos per no molestar, per no despertar amb algú que dorm a prop i l'únic que s'aconsegueix és empitjorar-ho i després l'atac que sobrevé, doncs acostuma a ser més, encara més fort. En aquest text veiem també aquest sentit de la pròpia vàlua, de la pròpia intimitat, que té dret a existir i expressar-se encara que l'entorn no ho esperi o no ho permeti. El dret a trencar expectatives, anar en contra d'allò que s'espera o de les convencions. En lloc d'estar agraïda, o de fer el comentari convencional de el metge va ser bona persona, doncs a sobre, amb aquest estat de frustració que feia dies que li durava i doncs té aquesta sort de poder tenir en unes condicions, he dit que era l'any 43, doncs se situa això en el context de la Segona Guerra Mundial. No és tan fàcil aconseguir la visita d'un metge. Doncs en lloc de prendre-s'ho pel cantó dramàtic, el que fa és doncs, fer broma d'aquest cap embrillantinat i d'aquesta duresa d'oïda que li atribueixen al metge. La carta que segueix a la que he llegit diu: qualsevol que siguin els meus sentiments de la justícia i l'agraïment, no puc fer recular els meus sentiments. Córrer en bicicleta, anar a ballar, poder xiular, mirar la gent, sentir-me jove i lliure. Tinc set i fam de tot això, i cal que ho faci tot per dissimular-ho. Cosa extraordinària, tothom s'entén d'allò més bé a la casa i ningú no es baralla. Feia almenys 6 mesos que no havíem conegut una pau semblant. La protagonista d'aquest text d'avui es troba en un espai petit. I en aquest espai petit hi ha amagades com a mínim 2 famílies. A l'inici, l'alegria de no ser sols, l'alegria de poder compartir aquest temps d'haver d'estar ocult, amagat, doncs amb persones que no són les de la família, les de sempre, que ens sembla sovint que amb les de la família ja ens ho coneixem tot, ja ens ho hem dit tot, ja ens ho sabem tot, cosa que certament acostuma a ser molt equivocada. De vegades, de les persones més properes és de les que més et pots endur una sorpresa, de les que potser menys t'adones d'evolucions interiors o de canvis que persones més allunyades els semblen obvis. És això que diem dels clixés o dels queixonets o dels encaixonaments o de les etiquetes que ens pengem els uns als altres i que costen de remoure. Aquí hi havia la sorpresa a l'inici d'haver de conviure de forma molt íntima, compartint casa amb una família que no és la pròpia. Però aviat aquesta sorpresa dona pas a la incomoditat i dona pas a la irritació. I el que al principi semblava motiu d'interès i de descoberta, després doncs perd la seva pàtina de novetat i el que queda és aquesta incomoditat de trobar en un espai on, diríem, vol anar amb sabatilles, persones amb les quals no hi ha aquesta convivència d'anys. En català, per indicar aquesta desaparició, de vegades, el respecte per les persones que es coneixen molt bé o amb les quals, particularment amb les quals, s'ha conviscut durant molts anys, tenim aquesta expressió que diu confiança que fa fàstic. I amb això no es vol dir que la confiança en si mateixa sigui quelcom de negatiu, sinó que doncs, es tracta o es pot tractar l'altra persona sense delicadesa. De fet, a la regla de Sant Benet doncs, tenia una experiència llarga de conviure amb persones doncs, amb una situació de quotidianitat intensa i per això destaca tant en la regla de Sant Benet aquesta honorar-se, diu, honorar-se els uns als altres. I encara diu més que els monjos, les monges, s'avancin a honorar-se els uns als altres.
He demanat al senyor Copius que faci preparar galetes de massapà amb el sucre de la meva sopa dels matins que estic estalviant des de fa 2 mesos. Situació de guerra, la Segona Guerra Mundial, racionament. Hi ha una impossibilitat de tenir aquests queviures i aquest adolescent, a diferència, aquí pot haver una ironia de l'autora o autor, a diferència de el metge Dussel, amb el qual doncs, hi ha fet la ironia de la el cap embrillantinat i la duresa d'oïda, ara ens diu que el metge Dussel ha tingut la gran idea d'obsequiar amb una coca les senyores de la casa. Només que la coca no l'ha fet a ell, sinó que li ha demanat a Mip, que és una persona que no està en aquest lloc de confinament, però que els porta que viures, doncs li ha demanat a Mip que la preparés. A diferència, doncs, del metge Dussel, aquest adolescent no fa regals que l'hagin de preparar altres persones, sinó que durant 2 mesos ha estalviat del sucre que li correspon per la sopa dels matins per poder tenir el material necessari, l'ingredient necessari per fer preparar aquestes galetes de massapà. Les persones que no han passat la guerra, doncs els resulta, o ens resulta, difícil d'imaginar el que significa aquesta fretura d'aliments o de queviures bàsics. La meva àvia acostumava a dir, quan de petites, jo i les meves germanes rebutjàvem alguna cosa de menjar o fèiem el ronso o dèiem, ah, això no m'agrada. Doncs això, deia, la guerra hauríeu d'haver passat. O de vegades també deia, 7 dies sota un roure. Volguem dir, després ja us passarien les manies així. O com es coneix que no heu passat la guerra. Per això avui en dia, malgrat tots els estudis científics i totes les persones que reflexionen amb sentit crític sobre el tema del canvi climàtic, ens diguin que és impossible continuar creixent el ritme que ho fem de forma econòmica o en benestar i que el que cal de forma urgent i dràstica és un decreixement, és una austeritat, però no aquesta imposada pels rescats bancaris, sinó una austeritat que vol dir reduir la despesa, reduir l'alimentació innecessària, reduir aquest excés de benestar al qual ens hem acostumat, doncs malgrat, deia, l'aval de tots els projectes científics fets amb sentit crític i fets sense interessos que els deformin les conclusions, ens indiquin aquesta necessitat urgent i peremptòria, segueix sent molt difícil d'acostumar-se o de fins i tot plantejar-se aquesta reducció en el nivell de benestar. No fa pas fred, fa un temps que dorm, l'estufa put. Tot el que mengem ens pesa l'estómac, provocant remors per tot arreu. A la ràdio, les mateixes notícies. Atmosfera de mal son. Una breu descripció que encapsula tot un món. Que ens dona una mesura justa d'aquest ambient tancat, claustrofòbic, i surt l'olor, i surt aquest ensopiment fa un temps que dorm, l'ensopiment provocat per la manca d'estímuls, abans ens deia que tenia ganes de ballar, de córrer, en lloc de sentir agraïment pel fet d'estar en un recer segur, el que sentia era aquest neguit i aquesta frustració per no poder-se expandir amb normalitat. A la ràdio, les mateixes notícies, males notícies. La guerra continua. Estem a l'any 43. I una atmosfera de mal son. És bonica aquesta expressió, una atmosfera de mal son. No és un son. No està dormint, malauradament. És la realitat, allò que copsa, i és la realitat allò que ha esdevingut un mal son. Però enmig d'aquesta atmosfera de mal son, la vitalitat i el sentit de l'humor adolescent, doncs, no pot fer menys que trobar una escletxa per on expressar-se quan fa el comentari sobre aquesta pesantor d'estómac provocada per tot el que es menja en unes condicions on la perspectiva és tan tancada i tan reclosa, i després aquest provocar remors per tot arreu. Que ja ens imaginem aquestes dues famílies en un espai petit, doncs no podent amagar, diríem, aquest malestar intestinal amb les seves conseqüències, doncs, expressades amb aquesta frase. És en aquestes circumstàncies, en aquest confinament, que l'autora decideix escriure. I decideix escriure un diari. I en aquest diari, aviat, al cap de 10 dies d'haver-lo començat, el personifica intentant suplir, tan bonament com pot, l'amiga íntima que li manca. I en el diari és que l'anomena Kitty. Per tant, aquesta carta no està dirigida a cap persona real, sinó que és una personificació del diari, que ha començat dient-li: espero poder confiar-t'ho tot, com encara no he pogut fer-ho a ningú. I espero també que seràs per mi un gran suport. Com molts haureu endevinat, el text d'avui és un fragment del diari d'Anna Frank, coneguda, esdevinguda mundialment famosa i un referent per molts adolescents arran d'aquest diari que va escriure aquesta nena jueva, aquesta adolescent jueva, durant la Segona Guerra Mundial, mentre estava amagada amb la seva família, en aquest annex, en unes habitacions dissimulades darrere d'una prestatgeria en el que havia estat el negoci del seu pare. Quan Anna Frank comença a escriure el seu diari, té 13 anys. És el 42 i mor a l'any 45, als 15 anys. I el diari es publica 2 anys més tard, després de la guerra. El pare és l'únic que sobreviu de la família, de la mare i les dues nenes. Ella és la petita, té una germana 3 anys més gran, i la mare i les nenes moren a la guerra, moren en el camp de concentració, la mare a Auschwitz i les nenes a Bergen-Belsen. El pare, que també havia estat deportat a Auschwitz, sobreviu. I és ell qui publica aquest diari de la seva filla. Anna Frank havia nascut a Frankfurt, era Alemanya, però la seva família va fugir a Holanda quan la nena tenia 4 anys. Fugien d'aquest govern nacional socialista que ja començava a fer les seves lleis en contra dels jueus i a perseguir-los. El pare va publicar el diari no de forma completa, i no va ser fins a l'any, o sigui, el va publicar l'any 47, i no va ser fins a l'any 95 que es va publicar sense censura, i bàsicament la censura al pare li havia semblat oportú d'aplicar-la en els fragments on Anna Frank, aquesta nena adolescent, explora la pròpia sexualitat i també els propis genitals. La nena anava a l'escola Montessori, coneguda per estimular la consciència crítica en els nens i la independència de pensament, trets que Anna Frank mostra abastament. En un dels fragments del diari diu: "De vegades em faig aquesta pregunta. Hi ha algú al món capaç de comprendre'm? Que pugui oblidar que sóc jueva i que vegi en mi només una noia que demana una sola cosa: divertir-se, divertir-se, divertir-se. Ho ignoro i no podria parlar-ne a ningú, perquè si ho fes em posaria a plorar. No obstant, plorar alleuja de vegades." És amb aquesta llibertat d'esperit i aquesta també rebel·lia interior que Anna Frank doncs va fent les seves entrades de diari en la seva estimada Kitty. La darrera entrada del diari és de l'1 d'agost de l'any 44 i acaba així el diari: "La que ningú no sent s'englota dintre meu. Mira, mira on has arribat. Males opinions, rostres mofetes o consternats, antipaties. I tot això perquè no escoltes els bons consells de la teva meitat bona. Ah, prou m'agradaria escoltar-los, però de res no em serveix. Quan estic seriosa i tranquil·la, dono a tothom la impressió que estic fent una altra comèdia i corro a fer una brometa per sortir-me'n. Ja no parlo de la meva pròpia família, que, convençuda que estic malalta, em fan passar pastilles contra el mal de cap i els nervis. Em mira el coll, em palpa el front per veure si tinc febre, em pregunta si tinc restrenyiment i acaba per criticar el meu mal humor. No puc suportar-ho més. Quan s'ocupen massa de mi, de primer em poso impacient, després trista, i giro el meu cor altre cop de manera que mostri el costat dolent i amagui el bo, i segueixo cercant la manera d'esdevenir la que tant m'agradaria ser, la que seria capaç de ser si, tres punts, en el món no hi hagués altra gent. Teva, Anna." Tres dies més tard, la policia militar secreta de l'exèrcit nazi va entrar a l'annex on Anna Frank i la seva família refugiaven. Els van deportar a tots els que hi vivien i van fer un escorcoll a fons, deixant el diari d'Anna llançat a terra entre llibres vells, diaris i revistes. Allà el va trobar Mip, la secretària del seu pare, l'antiga secretària del seu pare, per a la qual Anna havia guardat durant 2 mesos el sucre de la seva sopa matinal. Com deia, només el pare va sobreviure. Anna primer va anar a Auschwitz i després va ser transferida, junt amb la seva germana Margot, a Bergen-Belsen, on ambdues van morir, probablement de tifus, 3 mesos abans de l'alliberament d'Holanda. El fragment d'avui l'hem escoltat en la curosa traducció de Ramon Folc i Camarasa. I això és tot per avui. Us hem acompanyat Toni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent, que tingueu demà una bona festa de Tots Sants i avui una molt bona nit.
Cal permetre que la joia de la fe comenci a desvetllar-se com una secreta però ferma confiança fins enmig de les pitjors angoixes.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.